cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Hi ha públic? Hola, bon dia, que estem... Estava demanant a la companya una informació. Res, ens heu agafat, diguem, amb, com diríem, infraganti, per dir-ho d'aquesta manera. Bé, arrenquem aquesta setmana tertúlia amb dos convidats, senyor Josep Maria Cucalón, Cuca per als més pròxims, íntims, amics i propers, per dir-ho així, benvingut.
Gràcies i ben trobat.
I ben trobat. Per fer-te companyia, un d'una altra parròquia, per dir-ho d'aquesta manera. Va, parròquies altes, per dir-ho així, Joan Ramon Sánchez, benvingut.
Moltes gràcies per la invitació.
No direm la parròquia més alta, però no, una de les més
deixem-lo,
altes.
Deixem-ho
així. Tenim gent de...
No fos que a algú se li passi la idea de demanar un visat per poder passar el pont.
No,
no. Ah, és una broma.
No se sap mai. Bueno, parròquia més alta jo diria que és la de Canillo, si no m'equivoco, perquè Ordino...
En camp.
Sí, bueno...
En camp.
En camp per què?
La Solanella...
Però parlem del poble.
Sí, bueno, jo parlo del poble.
El pas de la casa.
Sí, bueno, parlant de parròquies altes, el pas de la casa seria, diguem, la... De la parròquia d'en Camp, diguem, la població la més alta. Però si agafem parròquia, Canillo, per dir-ho així, diguem, on tens, diguem, comú, per dir-ho així, segons tenia que ser Ordino, si no m'equivoco.
Canillo està una miqueta més amunt, Ordino segon. Després ja, em sembla que és en Camp, prenent la Massana, baixant Escaldes, Andorra, i Sant Julià, que està al fons. Cuca, Sant Julià està al fons.
Mira, sí, però som el número 6, no el 7, eh? Recordeu això, eh?
Sí.
Som la sisena parròquia, no la setena.
No, sí, per lo d'institucional va...
Sí, sí.
Va així. Bueno, quedem-nos per parròquies baixes. Bé, ahir va haver-hi una jove que, de segon d'ESO que es va llançar per un terraplà davant del Col·legi Maria Moliner. Bé, diguem, el col·legi demana on han fallat, si hi ha indicis d'intent de suïcidi o d'altres problemàtiques, preocupant un gest així, diguem, davant del col·legi després de les hores lectives. Jo no tinc memòria d'un acte així en molts anys.
Bueno, també hi havia una notícia que sortia al diari aquesta setmana, que la policia va intervenir amb dos intents de suïcidi.
Sí.
Vull dir, bueno, és un problema, sí, és un problema, i és difícil de poder dir, detectem, sabem que aquesta persona pues, està patint, a veure què és el que... Realment és complicat. Jo crec que tot això és més a nivell familiar que no a nivell del col·legi, el poder tenir la vigilància i saber la canalla en quin estat.
Jo penso que s'escapa de l'ambient familiar, ja, les xarxes socials... Tenen a veure-hi, i molt. Tenen a veure-hi, i molt. La gent navega per tot el món, i els joves molt, i hi ha coses que potser s'haurien de... La paraula no és controlar, sinó legislar per tindre accés controlat a segons quins paràmetres de les xarxes, eh?
I això s'està intentant, vull dir, a nivell sí, de govern però... estan mirant de que en funció de l'edat les targetes de telefonia mòbil tinguin unes limitacions per poder no accedir a segons quin tipus de pàgines web i tal. Mm. Dic que ho estan intentant perquè no sé si ho han acabat d'enllestir, però sé que s'està treballant una miqueta amb la línia aquesta de poder tindre un accés restringit en funció de l'edat, vale? Perquè no puguin accedir a tot arreu i a tothom i tal. Que és complicat, segurament, deu ser complicadíssim, però, com a mínim, s'està mirant d'intentar.
Claro, si estan fent alguna cosa, ja estan fent alguna cosa, però és un tema, per mi, preocupant, perquè no solament pels joves.
Ja, sí.
Hi ha molts temes de que avui es té el món a la mà, amb un aparell, i pots entrar a qualsevol lloc i en qualsevol contingut. Hi ha coses que has d'estar com a mínim ben format per poder-hi accedir, perquè si no t'hi pots fer molt mal. I penso que això dels suïcidis dels joves va per aquest camí.
del que dius, Cuca, és que també, bueno, hi ha el telèfon al 177, diguem, per prevenir i tenir professionals que t'escolten en moments difícils o amb idees, doncs, diguem, més extrems. Cert que també hi ha, el que deies molt bé, tot el tema, doncs, assetjament digital o, diguem, presencial dintre de l'aula. Clar, són potser tot això, tots aquests o protocols de deteccions que es demanen al col·legi on no han vist o també potser la persona no ha manifestat, també.
Jo penso que s'hauria de legislar, per exemple, que a les escoles, començant ja per l'ESO, que ja no són, bueno, els petits, l'ESO, el batxillerat i la universitat, que la majoria ja són majors d'edat, a la classe, els aparells aquests no hi haurien d'entrar. Tindria d'estar per llei prohibit.
I ja hi ha llocs, Cuca, que hi ha classes que no deixen...
Però són iniciatives privades que es fan, que a mi em poden semblar bé, però que avui l'assetjament, la pornografia, bueno, mil coses, perquè ara no vaig a relatar aquí, un milió de coses que es poden fer a través d'aquests medis, i tot això ni està controlat ni està legislat, tant se vol. I per tant, es fa molt difícil de poder... aixecar el cap i plantar-hi cara davant d'una cosa així.
Però, del que dieu, tenim que arribar al moment que es té que legislar, fer una llei, un reglament, quan el sentit comú, per dir d'una manera, o la benentesa, dius, escolta, me'n vaig a una classe, amb hores lectives, ja tinc que tenir els meus propis criteris, saber que apago el telèfon,
sí,
el deixo a la cartera, sí, i quan surto ja el torno a encendre.
És un problema d'educació, és un problema de, per dir alguna cosa, no? De que la joventut, la canalla, tant a nivell del col·legi com a nivell familiar i tal, vagin aprenent que a l'ús d'aquestes tecnologies, bé sigui amb mòbil, bé sigui amb tablets o amb ordinador, amb el que sigui, té una facilitat, com tu dius, Cuca, de que tens un accés a nivell
món.
De tot, sí, però també pues, una miqueta sàpiga el que m'interessa i el que no m'interessa.
No hi ha... A veure, començant pels primers educadors, que són els pares, doncs no hi ha un assentament de que els pares sàpiguin educar, perquè a tots nosaltres, a mi hem arribat com a avi, no com a pare, imagina't. No tenim bases per dir... És que nosaltres no ho fèiem, nosaltres que no existia. Per tant, no sabem educar els primers. La primera generació de joves que hi ha amb tot això a l'abast és la d'ara. I els educadors, començant pels pares, doncs no estem a l'altura. Perquè moltes coses sí que te n'adones que, com tu dius, el sentit comú, que per cert és el menys comú de tots els sentits, doncs, bueno, no estem a l'altura per poder donar lliçons a ningú. La primera cosa. La segona cosa és que, clar, això va intrínsec amb el ser humà. És un lloc que et dona tota la informació que tu puguis voler i tindre. Jo recordo que quan era molt jovenet anàvem a Perpinyà, des de Barcelona,
A
comprar revistes pornos, que ens les fotien els aduaners a la frontera i feien l'agost, saps? Aquesta curiositat dels joves hi ha sigut sempre.
Sí.
El que passa és que, clar, nosaltres volíem veure una revista porno i havíem d'anar a França.
Però no t'havies enterat? Aquí a Andorra, d'allà dels 60 i els 70, teníem un cine que estava a la plaça de les Arcades, que es deia el Casal del Centre o el Baixins,
que
feien pel·lícules porno.
Únicament que estava més lluny Andorra, no és que a l'Andorra l'haguin canviat de lloc, sinó que les carreteres eren diferents, estava més lluny Andorra que no pas Perpinyà, no? O sigui, anar a Perpinyà costava 4 hores i Andorra 5.
Aquest cine, jo era petit, però jo me'n recordo de veure les cues els caps de setmana de gent que pujava a veure el cine.
Era un model de negoci. per dir, no dels millors, però malauradament un model de negoci que mou cada diguem any un fotimer de calés impressionant aquesta...
Que sí, vull dir, és... Com tot el que, per dir alguna cosa, no és, com tu dius, no? El seny hauria de tenir la consciència i el sentiment de saber què és el correcte i què és el que no és correcte. Però, bueno, dins el món hi ha tota una sèrie d'històries que no són correctes, que, a més, estan penades, inclús perseguides, el tema de la drogadicció, el tema de la pornografia, el tema de les armes...
La drogadicció està al tràfic. No que et droguis, eh?
No, ja ho sé. Però, clar, veus algun programa d'aquests per dir alguna cosa, no? Que la droga surt de Sud-amèrica i de Sud-amèrica, clar, qui són els clients? Europa i Estats Units. I per què hi ha tràfic? Pues perquè hi ha consum. Perquè hi ha demanda.
Sí, un genera l'altre, per dir-ho així.
Sí.
Bé, una cosa que s'ha fet fa molts anys enrere i que desapareixerà, hi haurà l'Andorroc de l'antiga Clínica Santa Coloma, que de fet diuen Clínica Santa Coloma, però està a la parròquia d'Andorra la Vella, per dir-ho així. Sí. Però bueno, serà un edifici que ha tingut la seva història i la seva, diguem, funcionalitat per moltes persones que han estat nascudes, curades.
Jo havia estat a la clínica.
Jo també, he estat internat allà un mes i mig, Sí. He estat-hi.
Bueno, desapareixerà el problema de caiguda de rocs en aquella zona, que s'estabilitzarà amb...
Però es van fer les proteccions de tota aquella zona.
Allò es va fer sobre l'any 80 i alguna, 80 i poc.
I llavors què fan? Tiren l'estructura?
De moment l'estructura es tira i del que quedi de l'espai vem si se li troba una altra funcionalitat o no, o es deixa així per al despendiment de rocs i la perillositat de la zona.
Sí, però per sobre tenen un munt d'edificis.
Sí.
Perquè abans, quan jo vaig estar a la Clínica Santa Coloma, hi havia dos o tres cases. Ara no n'hi ha per darrere dos o tres cases, hi ha un barri sencer. I per tant...
Però tota aquella zona, sé que el govern fa potser 10, 12 o 15 anys va fer tota una inversió a nivell de les xarxes aquestes de protecció perquè
sí,
és una...
La realitat és que aquestes xarxes paren el primer cop però no el segon. Saps?
Sí.
Jo tinc un company que li va entrar el dia de Nadal una roca al menjador de casa, no sé si era de 20 tonelades, una bèstia, que va entrar, va trencar parets i tal, i es va plantar allà. I no el va pelar perquè ell estava celebrant el Nadal
amb
la casa de la seva filla a Barcelona.
Sí.
Per si no el pela, perquè el menjador de casa seva va tirar la paret de terra i el terra del menjador es va enfonsar i va acabar a baix, a sota el pàrquing.
Tenim un país que és muntanyós, hi ha pedres.
Això no és així, Jean Ramon, es nota que ets immobiliari. Estàs protegint el teu negoci. Això no és així.
No. Jo crec que la seguretat i la protecció sempre ha de ser...
No s'hauria d'autoritzar la construcció en lloc de llaus, de caiguda de pedres, d'inundacions, etcètera.
El primer reglament constructiu que es va fer a Andorra ho van fer els comuns l'any 83. Abans d'això no hi havia res. No hi havia res.
Sí.
I fa ara uns 10 anys, govern va fer tot el que és a l'estudi, que van estar 3 o 4 anys, de tots els riscos que tenim a tot el que és el país, a la vall d'Andorra, tots els riscos, tant de pedra, com de neu, com d'aigua, com de fang, com els llevissades de terra, tot, es va fer tot un estudi per veure quines eren les zones que, per dir alguna cosa, tenien un risc màxim, amb el qual era impossible donar permisos de construcció, ni construir, ni fer res. Però tot el que estava fet anteriorment,
I n'hi ha molt.
Sí.
N'hi ha molt, perquè només tenim d'anar a les valls del nord, i allà te'n pots afartar. I, bueno, no vull dir res més, perquè és com t'ho he dit, ara ja està fet. I el que està allà, doncs mira, que els hi preguntin els del Barranco del Pollo, que no és un problema andorrà, això, És un problema especulatiu.
Sí, perquè els barrancs, tot sap que un barranc igual està 100 anys que no surt, però igual de cop i volta surt.
Construir a Lleies veu que és una animalada, no? Que és no, molt gran, no, que sí. Té parets grans, no? Pues mira.
A l'any 82, aquí a Andorra, sí, sí. Amb els aiguats, a lo que és l'hotel Barcelona, hi havia un pont romànic.
Sí, sí,
se'ls van dur un pont romànic, el qual vol dir que, bueno, què tenia el pont romànic aquest? 500, 600, 700 anys, 800?
Més. Del segle 5 o 6.
Pues imagina't el temps que no va fer una pujada o una riuada, no? Com ens va passar en aquella època, pues no havia passat mai, perquè aquell pont estava allà.
Sí, però coses com les que va passar a Arinsal, amb la llau d'Arinsal, que va buidar edificis, sí, sí, la neu, sí, sí. I va aterrissar al cap de l'altre, que allí no es va buidar perquè hi havia la muntanya darrere, però es va muntegar allí. Coses d'aquest tipus s'haurien d'haver evitat. Es va parar una construcció a la Massana per culpa d'això. I després de 30 anys, ara en farà 10, ho van reactivar i torna a viure gent. I a posar espelmetes de que no hi torni a haver una llau com el que hi va haver.
Igualment es va fer un projecte i està,
sí,
canalitzada.
Sí, una paret i un mur. Sí,
no, no, i està canalitzada la llau. ¿Vale? Això d'aquí hi havia el Josep Montaner, de cònsol a la Massana.
Sí.
I sort que el van avisar i ell va prendre la decisió de desallotjar. Per això no van haver cap desgràcia humana.
Sí, sí. Però coses com aquesta s'haurien d'haver evitat a l'arrel, que és a dir, no deixar construir en aquest tipus, sí, sí, de llocs.
Quedant-nos per allà dalt, tu que fas part del quart d'Ordino, per dir-ho així, en realitat, que bueno, cada vegada són menys actius els quarts...
Bueno, jo crec que fan una funció important, perquè, per dir alguna cosa, no? Vull dir, sempre els pobles, els que tenen iglesia, cementiri, tenien el seu quart, i llavors, clar, la gent del poble són els que participen, els quarts. I els quarts no és una administració que estigui financiada, perquè no està financiada. I a més, les persones que participem som gent que el que volem és que el poble funcioni, que s'ha caigut, pues, un mur, que tens un terreny que té perill, que hi ha un arbre que està tombat, i hi ha tota una sèrie de coses que la gent del poble se n'en cuida. Els comuns són unes administracions que van, si vols, molt més diferents, més a nivell administratiu i tal. Escolta, jo crec que els quarts sempre he defensat el tema dels quarts, fan una funció als pobles i al país important.
Sí, però no són democràtics.
No.
Ni però estan a la nostra Constitució.
Parla.
Hi ha ni estan a la Constitució ni són democràtics.
Hi ha un article que parla dels quarts i dels veïnats a la Constitució, el que no s'ha desenvolupat mai a nivell legislatiu. Però surt un article a la Constitució.
Sí, que surti nomenat, d'acord, però a partir d'aquí tot allò que no és elegible, que es dictamine a dit,
no, tampoc.
I això vol dir dictadura.
Tampoc és així, Cuca.
Dictadura.
Qualsevol resident de la parròquia pot ser membre del quart d'Ordino, sense cap problema.
Ah, d'Ordino. Jo vinc al quart de Xirivall, saps?
Home, jo puc parlar del quart d'Ordino, del de Xirivall no sé.
I a mi ningú mai, no sé allò que hi pertanyi o no, ningú mai m'ha vingut a dir si volia participar del quart. I tinc una casa allà i vinc allà.
Doncs jo fa 35 anys que quan vaig comprar una casa a Ordino, em vaig anar a viure a Ordino, m'ho van comentar, vaig anar-hi.
Tu t'ho van comentar,
sí,
no?
Sí, sí, em van dir que vingués al quart no. I que...
Parlant del quart d'Ordino, bueno, s'ha aprovat el POUP d'Ordino, hi ha hagut havia diferents...
Ahir,
sí, correcte. Ahir. Hi han hagut bueno, negociacions més o menys fàcils o encertades, per dir d'aquesta manera. Dificultat de consens amb alguns propietaris, però bueno...
És difícil. És difícil
mai,
deixar
mai
tothom...
Mai plou de tothom.
Ah, és difícil deixar content a tothom. Bueno, la veritat és que ha trigat. La veritat és que en el seu moment es va prendre una decisió a nivell d'urbanisme, crec que una mica dràstica, i bueno, s'ha mirat una miqueta de consensuar tant el que són els interessos d'una parròquia, que ha de saber fins a quin punt pot créixer i de quina manera s'ha de créixer, amb els interessos privats de cada propietari. Ja t'ho dic, que a nivell polític no ho tenen fàcil.
Sí, aquí ja no diem que hi ha picabaralles, però hi ha tensions i divergències.
Però estem parlant de la parròquia...
D'Ordino.
D'Ordino.
No, estem parlant de la parròquia que han d'aprendre exemple tots d'Ordino, sí, perquè és l'únic poble que no s'ha desmadrat la construcció en plan molt animal. S'ha desmadrat, eh? S'ha desmadrat, però no a la bestialitat que s'ha arribat a Andorra la Vella a Escaldes, per dir alguna cosa.
Ha sigut la parròquia que més ha volgut protegir el que és el nucli, sí, antic, sí, del poble. I hi ha una norma, que no està escrita, però hi ha una norma que qualsevol casa de dins del poble, vella, que els propietaris, per herència, per el que sigui, la vulguin vendre, hi hauria un dret preferent del comú per poder comprar-la, perquè així el poble sigui del poble.
No ho sabia, això. Ara,
no està escrit, eh?
Ah, és una entesa entre cavallers, no? Sí, per dir-ho així. Bueno, a vegades els pactes de cavallers són els que...
Bueno, si tenim avui en dia una parròquia amb la qual a la gent li encanta, pues, anar a passejar, anar a prendre, pues, una cervesa, una Coca-Cola i veure, pues, els museus...
Però
i
una
tal.
Parròquia no, eh? Un poble.
Un poble.
Perquè te'n puges cap a la Cortinada, etcètera, etcètera, tota la vall del Serrat en amunt i apaga i vámonos.
Bueno, però tot tampoc bueno, no es pot protegir,
no,
però el
no
poble
siguis
sí,
tan parriocalista que no, eh? Que no, eh?
Bueno, el que passa és que potser el poble d'Ordino en si, respecte a la Cortinada, l'espai també edificable, hi havia més opcions en altres parts de la parròquia d'Ordino, per dir-ho així, no del poble, com la Cortinada, el Serrat i tal, que no pas, diguem, l'Ordino, que dius, bueno, hi ha el que hi ha, i també propietaris que han volgut o no,
sí, sí,
aquesta conversió de terrenys agrícoles en terrenys edificables.
És un tema d'interessos privats, vull dir, hi ha propietaris que han volgut, pues, tirar endavant a nivell de lo que és promoció i tal, per un tema econòmic, lògicament, i han hagut moltes famílies, i Ordino sí que és una de les parròquies que té més famílies que ha volgut conservar tant el que és el territori com el que és el bestiar, com que és el tema de la ramaderia i tota una sèrie de coses que s'estaven perdent. Potser ara, per exemple, l'hotel Casamanya, que és propietat del Quart, pujarà al Ministeri de Medi Ambient, Sostenibilitat i Ramaderia. Per què? Pues perquè és la parròquia que una miqueta ha conservat bastant.
Però he de dir, amb l'hotel Casamanya és cert, tot el que acabes de dir, sí, és cert, però hi porteu barallant amb això 20 anys, si no 30.
Sí. Bueno, però a vegades les negociacions... Sí, sí. Cuca, les negociacions...
Bueno, tu ja m'has entès, que m'has entès.
Les negociacions a nivell polític a vegades són complicades.
A vegades complicades. No, quasi sempre.
Entre persones segurament ens entendríem molt ràpid, però si entre aquests tractes es barreja una mica la política, els partits, els interessos i tal, és complexa. Però bueno, quasi jo crec sempre, que al final hem arribat a un bon acord. Restaurar aquell edifici, que a més està a l'entrada del poble, deixar-lo el més maco possible i que a més tingui una utilitat, tant a nivell parroquial com a nivell del govern.
No, no. Congratulations.
Doncs sí, parlant bueno, estem en l'àmbit de conversa d'edificis. Bé, el raonador del ciutadà ha dit que malauradament hi ha famílies d'andorrans que ja no poden viure al país i que han tingut de marxar fora de les fronteres. Dius, caram, dius, això de tenir que dintre del teu propi país per el context econòmic i el cost del lloguer ja no puguis estar establert?
Bueno, això és una vergonya que tenim al país, tota la gran especulació que s'ha fet a nivell immobiliari, sobretot. Sí, és una vergonya que nosaltres mateixos doncs no hem sabut fer o portar en la bona direcció, perquè el pitjor de tot això és que no solament han especulat 4 andorrans, sinó 4.000 estrangers.
Sí, sí, sí.
Eh? 4.000. I llavors, això encara és el pitjor de tot, no? Que els diners se n'han anat fora de casa. I això, sí, sí, a casa se'n queden. Jo no diré que no se'n queden, que n'hi ha i molts.
Parla amb els comuns, sí. Només d'autorització de construcció, tots els comuns porten 5 o 6 anys que sí, a nivell econòmic estan...
Precisament això per llei tindria d'estar prohibit. Per què? Perquè, clar, jo et dono permís de construir el Barranco del Pollo perquè això en reporte no sé quins ingressos i et canvio la cessió de terreny te la canvio perquè facis l'edifici més amunt i el puguis fer més gran, que així seran més metres quadrats construïts i et deixaràs més calés. Home, vergonya. Vergonya. I això no. Els immobiliaris com tu esteu a l'ollo allí.
No, et confonguis. Sí. Per mi una cosa és...
Bueno, si ets tu no ho sé, no. Però... El sector immobiliari que sí. És posat de peus.
Però hi ha una cosa que és el creixement i el creixement que han patit durant aquests 5 anys. I dic un creixement que ha sigut, per mi, desmesurat i descontrolat. ¿Vale? Perquè no hi ha...
Anteriorment, el 2008, es va tindre de parar perquè va passar igual. I la com se, moratòria Forner anunciada un any abans va portar una altra disbàusia. O sigui, no parlem perquè això ho porteu fent fa 40 anys.
Que no.
Sí, home, sí, home, sí.
Els creixements s'han de tenir controlats. I dins aquest control, crec que recau amb les administracions, no amb els interessos privats de les empreses o els inversors que estan fent tots aquests projectes, sinó que les administracions haurien de tenir cura de saber que hi ha uns preus, hi ha uns baremos, hi ha un creixement que ha de ser controlat. Quina és la capacitat de cada parròquia de poder créixer? Això ho han de saber cada comú.
S'hauria de saber.
No, però és que és l'obligació. És l'obligació. I, a més, si tot això ha estat anant cap a un centre, perquè realment els grans projectes se'ls fan a tot arreu, però sobretot ha sigut pràcticament al centre, i al centre de les Caldes. Vull dir, tot el que és el clot privat.
El clot privat, allí hi havia un minador i l'han descobert.
Tot això dius, escolta, tota aquesta gent que ve per un tema de fiscalitat, per un tema de seguretat, perquè jo conec alguns dels que han vingut aquí i diuen, el tema fiscal, sí, però també el tema de seguretat, el tema de país, el tema d'estar en un entorn que, per dir alguna cosa, als països europeus els hi costa trobar la seguretat que estan trobant aquí. Tot això crec que és un creixement correcte. El que no s'ha tingut en compte és que la gent del país ha de viure. La gent del país creix i aquesta gent necessita un viure. Si tenim un creixement a nivell urbanístic i tenim un creixement a nivell de construcció, com d'altres nivells, restauració, comptabilitats, tot, han de tenir i han de poder tenir professionals que siguin bons, tant a nivell de medicina com tots els
jo
altres.
Jo estic d'acord amb tu, però ara estàs fent demagogia.
Per què?
Home, perquè estàs dient el mundo ideal. El mundo ideal ja ho sabem que és aquest, no és el que vivim.
Però no s'ha fet res per mirar de controlar què és el que passarà al país si hi ha tot aquest creixement.
Perdona, no hi estic d'acord amb això, que no s'ha fet res. S'ha afavorit que se pugui especular, sobretot immobiliàriament, la inversió estrangera, famosa, la llei famosa d'inversió estrangera. Ara comencem a pagar les conseqüències. Per què? Perquè s'ha mirat la butxaca d'uns pocs
en contra dels altres.
I no d'uns molts.
Sí, sí.
I per tant, aquí és on tot això se'n va en orris. I per això t'he dit que feies demagògia, perquè a mi el mundo ideal ja me'l coneixo. El que passa és que hi ha que portar-lo a la realitat, no? O sigui que...
I qui l'ha de portar?
Home, hauria que portar-ho primer als estaments públics i després, primer aquests.
Sí.
I després els propis andorrans.
Sí, també.
Que igual que es diu, jo recordo una llei d'immigració que deia que tots els treballadors d'immigració que tenien d'arribar a Andorra havien de ser de països de la Unió Europea.
Sí.
Vale? Això va durar uns quants anys. Aquesta llei que està en vigor,
Sí.
Però Andorra està ple, i diré una nacionalitat, però...
És igual,
és ho sabem tots. No la vull dir per no estigmatitzar, però està ple de gent que no és de la Unió Europea, així no estigmatitzo ningú, i no solament d'aquells que venien a les pistes d'esquí 6 mesos, que venien de les pistes argentines o xilenes, i venien allà, l'estiu d'allà és l'hivern d'aquí. No, solament d'aquests.
No.
Ara hi ha electricistes com electricistes com tu, que has canviat d'electricitat a immobiliari, per alguna cosa serà.
Sempre hi fem
no
les dues coses, Ramon,
que ens coneixem de fa 40 anys o 50, home. No m'expliquis històries. Llavors, ara està ple de gent del tercer món perquè els treballadors del primer món són massa cars. Ah. I això hi ha que dir-ho.
Sí, i tant.
Jo quan vaig emigrar en aquest país, jo sóc emigrant, o he sigut emigrant, ara sóc nacional, però jo quan he vingut a aquest país guanyava 3 vegades més, si no 4, de lo que guanyava el meu país d'origen, sent nacional d'allí. I estava a 250 quilòmetres d'aquí.
Sí, sí.
Que no hi arriben, 211, per ser exactes. Ara se'ls van a buscar 4 i 5.000 quilòmetres. Per què? Perquè allà es foten de gana i aquí poden menjar un entrepà al dia. Allà, la barraca on viuen és una habitació, que és una barraca, i aquí tenen una habitació, però ja és un pis. O sigui, per aquest tipus de gent ha millorat la seva condició, però no és el que volem. O almenys el que volem els ciutadans andorrans. No alguns ciutadans andorrans que no volen pagar
però per
els
no,
sous que s'han
no,
de pagar.
Per què no venen els europeus?
Perquè aquí es paga menys que el ara, seu país.
Ara, llavors sí.
Ho he dit a l'inici. Ja ho he dit a l'inici. No solament els europeus, eh?
No, no, és igual.
Perquè Europa abans eren 12 països i ara són 27.
27, sí.
I tota l'Europa de l'est, Romania, Hongria, tots aquests països, Polònia, tots aquests països, quan es van integrar a la Unió Europea, això era un camp abonat. Però és que ara ni allí. Allí ha crescut i aquí, no, aquí ha crescut l'economia en el valor de les cases, dels terrenys, de tot això, del menjar, de tot això,
però, no
però dels sous no.
No amb la qualitat de vida.
Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar el Joan Ramon Sánchez i el Joan Maria Cucalón, el Cuca, aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Ser autònom implica grans reptes. Per ajudar-te en el teu dia a dia i en les teves finances, a Morabanc t'ho posem fàcil. Amb el Pla Autònoms de Morabanc tens una quota d'autònom gratuïta i un compte corrent sense comissions. Per gaudir-ne, només cal domiciliar la quota i el rebuts de llum i línia mòbil fins al 28 de febrer de 2026. Amb el Pla Autònoms anem per feina. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Joan Maria Cucalón, el Cuca i el Joan Ramon Sánchez. Bé, estàvem parlant de tema problema d'habitatge i de sous, que ja sabem què és el que és. Bé, hi haurà una pujada del doble de l'IPC, diuen, per al 2026 als sous bases. Ja veurem el que s'aplicarà i les repercussions que hi haurà, també.
A veure... Ara em tindria de posar la camiseta de sindicalista. És a dir, a mi quan un guanya 10 pessetes i diuen et pujarem el doble el sou, el doble guanyarà 20 pessetes, seguirà fotent de gana. El tema és aquest. El tema és de que s'ha baixat tant i s'ha controlat tant això que ara s'ha arribat a un punt, la vida anat, no és que la vida s'hagi disparat, ni molt menys, la vida ha anat creixent, el seu ritme, any rere any, i ha anat creixent. El que no ha anat creixent és això. I això qui ens ho ha portat? I on estan aquests cèntims? Doncs a la butxaca d'uns quants que han controlat tot el mercat laboral i s'han fet amos de tot això i tenen els sous més baixos que els països d'origen, quan abans estàvem al triple, i et parlo dels anys 70, i estàvem al triple del sou que hi havia a Espanya, i el doble del que havia a França. I ara resulta que a França guanyen el doble del que es guanya aquí, i a Espanya també. I llavors, i ja no et parlaré de la mà d'obra qualificada, que aquesta té un salt qualificatiu de no del doble i el triple, de 10 vegades més o 20, el que era la mà d'obra qualificada. Bueno, això ha anat a unes quantes famílies del país i alguna de fora, però unes quantes d'aquí, i allà està. I aquest greuge que tenim és el mal que tenim al carrer, que la gent, els nostres fills, perquè és aquí on ens fa mal, eh?
Sí, sí.
On ens fa mal no és en nosaltres, nosaltres estem col·locats. Són els nostres fills i els nostres nets els que ara tenen unes dificultats enormes per poder subsistir al seu país, perquè ja t'he dit, jo vaig vindre, no vaig néixer aquí, però ja sóc d'aquí, però els meus fills i els meus nets són d'aquí i pateixen aquestes conseqüències. I aquí és on fa mal. On fa mal és de que, a veure, com ho arreglem això? Que la mà d'obra està per terra a tot arreu. I si ara tu diguessis, miri, el sou mínim interprofessional d'Andorra ha de ser de 2.500 euros mínim.
Algo s'està parlant d'això, eh?
Sí, sí, però s'està parlant perquè...
Ja, ja.
Jean Ramon, la necessitat no, obliga,
no,
eh?
Sí, però...
Perquè tenim seguretat...
És una realitat, això.
Sí, tenim seguretat ciutadana, no solament perquè tinguem un magnífic equip d'ordre, no solament per això, que també, que la tenim per això, però també la tenim perquè aquí la gent no passa gana. En el moment que l'embruna arribi al carrer, aquí hi haurà hòsties, eh? I aquí hi haurà hòsties si arriba això al carrer. Doncs parem-ho abans, no? Doncs, bueno, i a mi em sembla que la vergonya està de dir ara pujarem els lloguers, els controlem 3 anys o 5 anys. Tothom ha emprenyat perquè no deixen pujar el lloguer del pis. Durant què s'ha cregut aquest govern intervencionista? La paraula és aquesta. Ara, el problema és com has deixat que els lloguers, que abans no hi havia cap llei, i el sentit comú que heu parlat abans dels propietaris deia que s'havia de cobrar un lloguer que el treballador el pogués pagar,
sí,
que això s'aproxime al 30% del sou del treballador, no dels dos treballadors que viuen, perquè jo, mira, jo vic sol i jo he de poder-ho pagar. No. Ara s'està pagant el 200% del sou del treballador, perquè clar, tu vols... A les Torres d'Escaldes hi ha un munt de pisos tancats. Un munt, no n'hi ha un. Acabats i tancats. I en comptador de llum, I no es lloguen. Per què? Vas demanar 2, 3, 4, 5.000 euros
fins
de lloguer.
Fins a 25.000.
Fins a 25.000. Llavors, a què hem arribat? Ja, el lliure mercat ho regula tot. Si ho regula tot el lliure mercat, aquí ho teniu. A mi em sembla que no és així.
Ara que dius això, Joan Ramon, fins a 25.000. Quan tu tens
no sé,
una...
és una notícia que va sortir.
Bueno,
no sé,
que surti una notícia, però tinguent un raonament, diguem, lògic, si tu ja tens una economia que et pots permetre pagar 5 o 6.000 euros de lloguer, dius, no els pagues. O sigui,
et compres
una propietat i tens propietari.
Bueno, això és segons la mentalitat. Vull dir, els països d'Europa del Nord no tenen la mentalitat de la propietat. En canvi, els països que toquem més cap al Mediterrani, que són més llatins, sí que per dir alguna cosa hi ha més la creència de poder tenir la propietat i ser propietari. Però, realment, a nivell, si vols, una mica més internacional, el tema de la renta és un cost més. Igual que tens un cost al menjar, que tens un cost...
Són mentalitats. Parlen... Sí, jo estic d'acord que les mentalitats és un paraigua que pot ocupar moltes coses, però, a veure... Perquè tu puguis pagar 5.000 euros de lloguer, o 3.000 inclús, o hasta 2.000 euros de lloguer, quan has de guanyar, amigo?
15.000.
I quanta gent hi ha que en guanya 15.000? Perquè aquí està la tristesa de la qüestió.
Sí, estic d'acord amb tu.
Aquí està la tristesa. Quanta gent hi ha que guanya 15.000 euros? Sí que n'hi ha algun,
Sí, algun.
Però algun he dit,
Sí, no són masses. A part que, bé, potser hi ha alguns que guanyaran una miqueta més de diners de cara al 2026. Hi ha, doncs, una finalització d'acord per poder vendre les loteries de Catalunya i de la 11 per al 2026 aquí a Andorra. Bueno, serà...
Però ja es ven. De la 11 em sembla que es venia.
Bueno, jo vaig conèixer quan no es podia vendre i es venia.
La
loto francesa, la loteria espanyola, la quiniela espanyola... El Bonoloto i el no sé quantos.
A nivell de premis o de sortejos, en aquests moments, Andorra hauria de potenciar el sistema francès. Per què? Perquè el sistema francès no té cap imposició al premi. En canvi, els senyors del PP, el senyor Rajoy, a la Loteria Espanyola li van posar un 20% sobre els premis. S'ha de ser...
I per això ens han donat dos o tres administracions de loteria al país per ampliar el seu cercle de poder cobrar.
Depenent de Lleida.
Perquè abans jo recordo que tu tocava la loteria i si eres una mica espavilat, anaves al banc, per 10 pessetes no, tenia de tocar fort, anaves al banc i te la, compraven...
Un 10% o un
15%. Més.
Sí.
Perquè hi havia algun senyor... Doncs que no, en fi,
que li tocava
5
vegades
sí,
a l'any
sí,
la loteria.
Sí,
hi ha hagut gent de la Comunitat Valenciana, sí. No? Em sembla que li toquen diverses vegades a la loteria.
Sí, doncs era això, no? Clar, tot això, ara amb les administracions andorranes s'ha acabat.
Bueno, hi ha un conveni, entre, també es va crear el CRAC, que és el Consell Regulador del Joc, aquí a Andorra, que abans tampoc no hi era, vale? I a través d'aquest conveni i tal, doncs, bueno, hi ha unes autoritzacions que dona govern, a la qual es pot vendre
ja
loteria.
Ja està bé.
Es regula i es controla.
A mi em sembla, si es porta controlant, no hi ha res a dir. No? El problema és de quan d'això se'n fa un negoci i es fa estraper-lo amb ell. No diré una altra cosa, perquè es fa estraper-lo que se'n feia. El problema és aquí.
El que deies tu, Joan Ramon, és cert que aquest Consell Regulador del Joc doncs, volen definir una miqueta doncs, si anar aquest acord amb les loteries de Catalunya i definitivament els punts de venda i productes de la ONCE, perquè aparentment encara no està, diguem, establert del tot. Aleshores, una miqueta...
La loteria nacional i amb l'Euromilló i la primitiva, que està controlat, regulat.
Amb lo de l'Estat, la ONCE és una fundació privada.
Sí.
No oblidar-ho.
Sí, sí.
I per tant...
Molt ben muntada, a més,
Sí.
Perquè a baix d'Espanya, la veritat és que aquesta gent, des que es va muntar el tema de l'ONCE, la gent viu, té la feina, treballen... És una d'aquelles coses que dius, xapó, perquè ho van
fer. Fan servir la seva grandesa. Nosaltres no podem fer una ONCE andorrana perquè som molt poquets.
Bueno, però la millor seria important poder tindre una ONCE andorrana i que pogués vendre a nivell internacional.
Sí, però som, nosaltres per muntar això som molt pocs. I allà, igual que nosaltres amb moltes coses fem servir la nostra petitesa, ells allà han fet servir la seva grandesa.
Que sí, però bueno...
I està ben muntat i gràcies a això molta gent amb minusvalies X tenen feina...
No,
i treballen i cobren un
salari, viuen bé i la gent, a més, es cuida. A part de tot el tema de medicines, de tractaments i de tota la feina a nivell social que fan. Jo, personalment, prefereixo l'ONCE a la Loteria Nacional i a tots aquests.
Però no oblidar que és una fundació privada.
Sí, és
privada. Això no oblidar-ho.
És privada.
Que quan dius privat hi ha ànim de lucre darrere.
I la Loteria Nacional és del govern espanyol.
Hauria de ser, ho va fer un rei espanyol,
Ja, fa 180 anys.
O 200,
Carlos III. Però, avui en dia, és el govern espanyol?
A veure, teòricament sí. Teòricament.
Sí, la banca sempre guanya, no? Per dir-ho així, com el casino, no?
Sí, això és així.
Home, a veure qui munta el negoci, qui l'aguanta, i qui paga els sous i qui paga la llum, d'un lloc.
Sí, però curiosament, tant seria loteries franceses com espanyoles, segur que dèficit quan veus el balanç econòmic de l'any i no tenen pèrdues,
Que va. Jo, l'únic, i és una opinió molt personal, jo crec que lo del tema de l'impost als premis és una presa de pèl bestial.
Però és una forma de fer pagar aquell que més té.
No,
pensa-ho
perquè
així.
Pagues és una quantitat petita. Una altra cosa és
un
que diguis...
Un 20% d'un premi important no és una quantitat petita.
No, però un 20% del que li toca 10.000 euros és una bestiesa.
Sí.
Vale? Vull dir, són opinions, Vull dir, cadascú...
No, jo puc estar... A veure, jo puc estar d'acord que... Tu pagues tots els teus impostos i tens la sort de que et toqui una loteria i amb això també hagis de pagar. I no solament hagis de pagar quan te toque, sinó després has de pagar totes les declaracions de la renta, cada any.
Clar.
Bueno, amb això podríem estar parlant molt de temps i segur, estic ben segur que ens posaríem d'acord, Joan Ramon.
Segurament.
Ara, una altra cosa és... Com fer pagar un tio que té molts calés? Perquè precisament estem al país de l'antitesis d'això.
Però si no paguen...
Aquí paguem igual als treballadors que els multimilionaris. Clar. I això hi ha que dir-ho alt i fort.
Però a Espanya, les IBEX 35 no paguen pràcticament impostos. A l'1%.
Vergonya.
Veus?
Política Rajoy. Sí, això és això,
que sí, que sí.
I política Aznar.
Bé.
Del que dieu, bé, cert que el sistema impositiu aquí al país és diferent, d'acord? Hi ha un trasbals important ara en els debats a l'Assemblea Nacional Francesa amb el pressupost per al 2026, que si, com deies tu, Cuca, impostos sobre certs patrimonis, tal, això té un efecte, no diria papallona, però domino, que segons la pressió fiscal que hi hagi en un país, forçosament, les persones que tenen un cert patrimoni buscaran on poden... Sí, allotjar-se o...
Ja ens tindríem de cuidar a Europa que això no existigués en el nostre territori, a Europa.
Ara ja repercutirà.
Parlo com si Andorra ja fos territori europeu, que de moment hem d'esperar un referèndum que dirà el que dirà. Però ja ens tindríem de cuidar a Europa que tot això no ho tinguessin aquí. I clar, tenim ciutats com Londres o la Isla de Man, ja no diré
i més,
tot,
i més.
N'hi ha més, N'hi ha més. Llavors, clar, tot això...
Però això que estàs dient, això ja, les fortunes, ja fa temps que ho tenen muntat.
Sí.
Tu creus que ara els hi vindrà de nou?
No, però potser alguns que no hi havien pensat en cert moment perquè estaven...
Despistats.
Una miqueta, no despistats, però com tens segons quins graons o quines escales de baremes d'impositius, si encara passaves pel mig... De tot això dius, molt bé, ara, si la xarxa, la malla és més petita i que tu, el peix més petit, doncs també entres dintre, dius, ei, què faig?
Tu saps que un de les fortunes del món, aquest del Tesla, l'Elon Musk, aquest no paga impostos. Diu, no tinc sou, no visc enlloc. Diu, hòstia, i no vius enlloc? I com vius? No, jo, l'empresa, doncs, em va pagant, i em va pagant amb accions. I jo vaig visquent de crèdits, i com que visco de crèdits, no pago impostos. I com aquest n'hi ha 40.000.
I tu, que l'acabes de posar tu d'exemple, no jo, tu saps que tot això, si hi hagués una mica de seny al país on pertany aquest senyor, que és el país del senyor Trump, i pertany allí, començant pel cap d'estat... i acaben per allà on vulguis. No n'hi ha gaire de perquè ser el primer país del món és on hi ha més rics, però també més pobres.
També.
I llavors, més... el que ha anat a la profunditat de segons de quins estats dels Estats Units, deixeu anar. Doncs, això s'hauria, i tornem a fer demagògia, si el país ideal que t'he dit abans, això s'hauria de corregir obligatòriament, que no pugui... O sigui, amb això no ens ha de servir per emmirallar-nos que nosaltres hem d'arribar aquí. Nosaltres hem d'arribar allà on està Suècia, Finlàndia, Noruega, Dinamarca, inclús et diré, que ja està al continent, allí hem d'arribar. A pagar molt tothom per tindre molts serveis d'estat. Aquest ha de ser el nostre mirall. No ha de ser el mirall d'Estats Units, que és cap a on anem, de que és on hi ha el liberalisme més exacerbat del món, està allà posat.
I els que porten el control del món i volen controlar-ho tot.
Claro.
I dins el país tenen estats que són paradisos fiscals.
Sí. Bueno, i tu vols arribar allà,
no? No,
jo
no
vull
menys.
Pujar a Ordino a deixar els meus calés perquè a Sant Julià paguen molt d'això. No, és que, clar, això són dues formes de viure totalment oposades i que un té molta força al món, com és el sistema americà i quasi l'europeu. L'europeu es salva d'una mica perquè té prestacions socials a molts països.
Però l'Europa va darrere l'americà i Europa està perdent
països,
tot.
Home, alguns països. Com més pobres els països europeus, més darrere de l'americà. No com més rics, com més pobres. Com més pobres els països europeus van més a darrere del paradís americà. Que per Europa, ja dic Europa, ja no dic Andorra,
No, ja.
Per Europa, penso que no és el lloc adequat. No. Nosaltres tindríem d'anar al paradís nòrdic, que tot ho paga l'Estat i tothom paga l'Estat. I no són comunistes. Hi ha la lliure circulació de mercat pel mig.
I si sobren diners, els reparteixen.
Sí, vale. És que, clar, és cap aquí on hem d'anar. Sí. No hem d'anar a lo contrari. No. Penso jo, això és una opinió. Diuen que dirien, què diu aquest? Quin disbarat diu aquí?
Bueno, és una explicació de el que tenia que ser una societat, diguem, equilibrada i satisfactòria per tothom, però que, malauradament, aquesta realitat no és el cas, i és demagògia, com deies tu, Cuca.
Sí, bueno, és demagògia avui aquí. Mm. Jo vull que el meu país, Andorra, vagi i treballi amb aquesta direcció que acabo de dir. No que hi siguem, vagi i treballi.
Sí, que sí.
I això no es fa en 20 anys, en 50 o en 100. Això es fa amb una educació des de que quan neix ja és normal pagar, i quan em moris has pagat tota una vida i és normal pagar. I el que s'ha de fer és pagar molt perquè la gent pugui viure bé mentre treballa i cobra, perquè ara imagina, tots aquests que acabo de nomenar abans, que paguen el 50% o el 55% del seu sou, i tots viuen bé. Allí no és un país de pobres, eh? Tots viuen estupendament bé. Per què no volem anar cap allà? Perquè la riquesa que tenen, com nosaltres, no va en mans de 10 o 100.
Va en mans de tots.
Va en mans de tots. Mm. I això és la col·lectivitat del poble. I és aquí un patinem l'embaragui. Jo perquè em tinc de conformar en guanyar-ne 10 si em puc guanyar 10.000.
Doncs sí. Joan Ramon Sánchez, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres per la invitació, com he repetit abans.
Un plaer. Cuca, Joan Maria Cucalón, merci per venir avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Un plaer, com sempre. Nosaltres ens tornem a trobar demà aquí per la Tertúlia. Gràcies.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.